Com sabeu, l'escena preelectoral del Barça ja està desencadenada des de l'elecció per part de la Junta Directiva de la data de les eleccions pel mes de març i també amb aquest vot de censura que tenim en marxa. I Toni Freixa, un home sobradament conegut de l'univers culer, ha triat el dia d'avui per anunciar, confirmar oficialment que serà precandidat a aquestes eleccions. Toni Freixa, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per ser avui aquí al Tot Costa en un dia que m'imagino que ha estat feliç però mogut.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. Sí, ho has descrit molt bé. Feliç i mogut, les dues coses. Una alegria tenir l'honor de poder presentar i confirmar aquesta candidatura, que, de la qual donarem els detalls quan les eleccions, òbviament, estiguin convocades, però fer aquest acte, a més, a casa nostra, al club, molt content, i la rebuda que hem tingut, doncs, també.
No sóc continuista, però sí continuador de totes les coses que ha fet bé aquestes juntes. Crec que és literal, ho ha explicat vostè aquest matí. Ha fet moltes coses bé, aquesta junta?
Quan dic això és perquè ho hem d'enllaçar amb una altra frase que també he dit avui diverses vegades i que m'agrada molt, que és que el foc nou no ha de servir per cremar-ho tot.
La tenia apuntada a la següent.
No es lliguen les dues. És evident que la història del club hi ha hagut moments millors, moments pitjors, i s'ha de seguir endavant i s'ha de seguir construint el club. I jo no sóc dels que vull cremar-ho tot, és el que em vull referir amb aquesta frase. I he de deixar ben clar que el terme continuista, en el sentit que es ve utilitzant i que es ve identificant-me amb aquesta junta, doncs, òbviament, tothom sap que no ho sóc, perquè si algú pensa que jo sóc continuista és que s'ha perdut els últims 6 anys de la història del Barça, perquè jo des de l'any 2014, que el president Bartomeu em va cessar com a secretari, jo vaig ser cessat i jo vaig ser vocal de la junta directiva durant uns mesos, sense cap mena d'atribució de les que acostumen a tenir els directius. I després vaig presentar un projecte amb una altra candidatura, amb unes idees diferents, i durant tot aquest temps no he tingut res a veure amb aquesta junta. Vaja, li diria que ni he anat convidat a la llotja un sol dia, no? Si fos continuista, potser seria amic d'ells, no? Clar, que algú em digui que sóc continuista, doncs interpreto que deu ser que li deu convenir dir-ho, però no té cap fonament.
Potser se l'identifica com a continuista des del punt de vista en què vostè, en els últims temps especialment, no ha estat gaire crític amb aquesta junta. Li pregunto directament si tot això que ha passat de gener cap aquí a vostè li sembla un desgavell.
Sí, jo probablement tinc la mateixa percepció que pugui tenir el conjunt del barcelonisme d'aquesta situació. Una altra cosa és que entengui que l'exercici del barcelonisme per part dels socis, i en aquest cas particularment parlo de mi, no sóc ningú per dir-li a la gent el que ha de fer, però jo he preferit exercir un barcelonisme responsable sense fer oposició, sense fer crítica constant, tractant d'aconseguir la unió, tractant d'aconseguir que l'entitat no es desprestigiés constantment. I ha sigut aquesta. La meva manera d'entendre el barcelonisme és aquesta. Però això no vol dir que no pugui fer una anàlisi freda de la situació del club, en el que probablement coincidirem.
Seguint amb les cites, aquest matí li deia abans al Costa un parell, també ha dit que continuem sent el millor club del món. En què es basa per dir això?
En la combinació de la passió que sento per ser barcelonista des de que tinc ús de raó i sabent, a més, des d'un punt de vista objectiu, el potencial que té el Barça per seguir creixent i per sortir de totes les situacions. El Barça a hores d'ara, per exemple, és el club que genera més facturació de tots els competidors que té. Per exemple,
aquest any ho veurem, no?
Sembla ser que sí, sembla ser que sí. Ho ha vingut sent fins ara, no?
En tot cas, també gasta més que ningú més.
Però quan el mercat et situa com el que més genera, vol dir que ets el millor en quant a la percepció i en quant al valor del que pots arribar a fer, no? Això no vol dir que estiguis ben gestionat. Hi ha moltes mancances i moltes deficiències i, evidentment, podem qualificar de desgavell molts trets que hem estat visquent, no? Però jo continuo pensant, sempre ho he pensat, que el Barça és el millor club del món, i no només per aquestes xifres, que també ho he dit avui. Els nostres valors, la nostra autenticitat, la nostra identitat, el fet de ser independents respecte de qualsevol ingerència externa de poders polítics o de poders empresarials. El Barça sempre s'ha mantingut com un club diferent a la resta, Jo estic orgullós de poder dir que sóc soci del Barça. Els aficionats del City o del Manchester United o del Paris Saint-Germain segurament no ho poden dir, vaja, segur, no ho poden dir com ho diem nosaltres. Nosaltres ho diem amb un sentit de pertinença, amb un sentit de propietat, i jo crec que això ens fa ser absolutament privilegiats i ser els millors del món.
Tenia pensat preguntar-li més endavant, però com que ho ha dit ara, li vull preguntar perquè tinc la impressió que últimament s'està posant de moda això de no, jo sóc precandidat independent, no responc a interessos de ningú. Quan diuen això, que no només li he sentit dir a vostè, vol dir que consideren que hi ha algú altre que sí que en té, i en el cas que sí, quin tipus d'interessos? Ho dic per orientar el col·lega, deu pensar a quins interessos es refereixen.
No és una acusació amb un tercer, és una manifestació conscient.
Però quan vostè diu jo sóc independent, deu voler, interpreto que és que hi ha algú que considera que no ho serà.
Bé, la història del club sempre ha viscut intents d'accedir al poder per part de determinats grups o determinats accions d'interessos que són aliens al propi club. I ara tampoc voldria posar aquí exemples, perquè crec que tots que hem seguit l'actualitat del Barça des de fa molts anys en som conscients, no? Jo crec que això és un dels trets essencials. El Barça sempre es diu que no ha d'arribar mai a ser societat anònima esportiva. Veritat, sempre hi ha tentacions de gent que pensa que potser que això ho hauria de ser, i sempre diem que ha de continuar sent dels seus socis. I això precisament s'aconsegueix evitant aquestes ingerències de gent que pugui tenir tentacions d'utilitzar el Barça per una cosa diferent que per la que els socis volem que s'utilitzi, no?
M'agradaria saber quin serà el seu eix de campanya i en què creu que ha de millorar el seu missatge perquè aquest cop convenci a més socis.
El meu eix de campanya, com he dit abans quan he fet la presentació, avui era tan sols per explicar per què em presento i quina és la visió de futur que tinc del club i el diagnòstic de la situació. Ara tampoc transmetré quins són els eixos principals o el contingut del programa o les propostes, perquè això crec que s'ha de fer en el moment que s'iniciï la campanya. Encara no hem iniciat campanya. Jo des de l'1 no penso fer-la, aquesta campanya. Tampoc crec que hagi de canviar res essencial ni tenir un plantejament estratègic de canvi de discurs, com si el 2015 hagués anat malament pel fet de no haver tingut un determinat discurs. El 2015 jo crec que vam fer una campanya molt responsable i molt, molt barcelonista, molt honesta, jo crec, sense buscar polèmiques. Crec que vam causar una molt bona sensació. Una altra cosa és que el resultat, òbviament, va ser el que el vot útil va determinar. Allò es va bipolaritzar entre un president que capitalitzava un triplet i un expresident que tornava per recuperar la presidència, no? I la resta vam participar, però vam tenir un paper molt més minoritari. Per tant, les circumstàncies d'aquestes eleccions de l'any que ve són unes altres.
Ara que ja ha sortit oficialment a l'Arena com a precandidat, m'imagino que se sentirà obligat a posicionar-se en el vot de censura. Farà campanya o té intenció de votar pel sí o pel no?
De moment,
entenent que el sí és decaigui la Junta i que el no, sí, sí. No.
Sí, sí, perquè veure, el vot de censura es pot,
és complicat,
es pot interpretar al revés. De moment estem en un procés en què s'han de validar aquestes signatures i jo, vaja, estic convençut de que han de ser vàlides, perquè és que el contrari seria un escàndol de proporcions gigantines. No, ni m'ho plantejo, oi? Però rigorosament hem de contestar primer que estem en un procés que les signatures han de ser validades. Comptant amb que es validaran, perquè si no haurem d'acabar els jutjats segurament amb responsabilitats penals, oi? Si no es validessin.
Home, doncs sí.
Seria molt greu. Jo el que sí entenc és que el vot de censura no aporta res de bo al club, ni a la junta directiva que assumirà el mandat. Nosaltres el 2003, aquest club, vam tenir un episodi de presa de possessió a mig mandat. No a mig mandat, en els darrers dies del mandat. I tots sabem que va donar peu a allò. Va donar peu a interpretacions de si era just o no era just, de si era responsable o no era responsable, d'aquells 63 milions d'euros famosos que eren atribuïbles a la gestió del senyor Gaspar, però que finalment un jutge va determinar que eren del senyor Laporta, fins i tot el va obligar a avalar. I fins i tot la pròpia acció de responsabilitat aporta com a, diguéssim, a la motxilla de l'acció de responsabilitat hi ha aquell període. És clar que una junta directiva que ja està marxant, és que no hi ha hagut cap precedent d'una junta directiva que ja ha dit que convoca eleccions que tingui un vot de censura, perquè el vot de censura es dirigeix precisament a que aquesta junta directiva cessi, no? Jo crec que tot plegat, i per molts més motius, en definitiva, el desprestigi que rep el club des del punt de vista fins i tot d'ingressos de patrocinadors, del mercat, la percepció d'un club que està immers en un vot de censura no és res bo en quant a la imatge de l'entitat.
Per tant, no.
Estic explicant que sí, és clar, si vostè vol un titular.
Jo
estic explicant que tot això són raons per defensar l'estabilitat del club i no per defensar la gestió de la junta directiva en la que probablement podrem coincidir en l'anàlisi.
Però vostè coincideix amb Agustí Benedito que no és dubtós de defensar la gestió de la junta, vull dir que no, que es pot no votar sé, que no.
No sé si coincideixo amb el senyor Benedito, jo li estic explicant que els motius pels quals entenc que el vot de censura només pot estar impulsat amb un interès que no és el del club.
Però concedeix-me un segon. Salmurri, hola.
Què tal?
Tenim ja data de constitució de la mesa del vot?
Pel que hem pogut saber, en principi dilluns quedarà constituïda aquesta mesa del vot i dimarts serà el dia en què s'inicia el recompte. No hi ha data oficial, no està fixat de cap manera que hagi de ser així, però la informació que tenim és que dilluns o a tot estirar dimarts quedarà constituïda aquesta mesa del vot. Recordem-ho, 5 membres, 2 directius del Barça, que a hores d'ara ens diuen des del club que no estan definits encara, 2 dels promotors, Jordi Ferrer i una persona a la seva confiança, i una mesa presidida per un membre directiu de la Federació Catalana de Futbol. Dilluns queda constituïda, dimarts comença el recompte amb 10 dies hàbils per fer-ho. Es van presentar 20.687 signatures, se'n necessiten 16.521 de vàlides perquè la moció pugui ser portada a votació.
Gràcies, Salmo. Senyor Freixa, estic segur que ara em dirà, home, és que ho diuen els estatuts, li sembla normal allargar els terminis? Perquè constituir-la dimarts vol dir anar fins al 9è dia dels 10 possibles i no cal ser Einstein per deduir que la validació tardarà 10 als 10 dies més. Què en traiem de que una vegada ja hi ha les firmes i llevat que es produeixi això que deia vostè, 5.000 firmes invàlides i acabarem vés a saber on, què en traiem d'allargar-ho tot plegat?
Recordo el vot de censura del 2008, en va passar exactament el mateix també, es van allargar els terminis al màxim i bé, com molt bé ha dit, si els estatuts contemplen un termini tan vàlid és el primer dia com el darrer. I vull pensar, si pensem en bona fe, que deu haver una justificació tots aquests dies per acabar de constituir la mesa, per designar la persona per part de la Federació Catalana, que segurament han estat veient quina és la persona que havia d'assumir la presidència de la mesa, no? Entenc que és així, però efectivament, vostè té raó, es podia haver fet en 2 dies o 3 dies i no en 10.
La situació actual de pandèmia podria provocar que aquesta junta hagi de marxar i no pugui aprovar els comptes d'aquesta temporada. Si vostè entrés com a nou president i es trobés uns comptes que no li acaben de quadrar i que suposen unes pèrdues molt més importants de les que fins ara preveu l'actual junta, amb vostè a la presidència hi ha risc d'acció social de responsabilitat cap a la junta actual?
Jo vull entendre que quan ja s'ha explicat des del club, i suposo que es refereix a l'exercici 19-20.
El 19-20, exacte.
Bé, l'exercici 19-20 està tancat el 30 de juny i vull pensar que està auditat, perquè ja a finals de setembre l'auditoria està feta. I quan hi ha un informe d'auditoria sobre uns comptes que estan tancats, allò no es toca. No, segurament, com que ens han passat coses tan rares en aquest club...
Sí, clar, exacte. Van reformular.
No estaven auditats.
Sobre això sempre van discrepar. Estaven auditats no per una altra empresa, no? Si no recordo malament.
Sí, sí. D'acord.
Érem dues empreses diferents.
No entrem en allò del 2010, sí. Però és important que entenguem que els comptes, quan estan, hi ha un informe d'auditoria, allò és... reflecteix la imatge fidel de l'empresa, no? En aquest cas del club. Vull pensar, per tant, que el resultat econòmic d'aquest exercici són aquests 94 milions d'euros.
Bé, no s'han fet públics, però...
No s'han fet públics, bé, doncs de les informacions que han sortit. També hem de tenir present que aquesta junta directiva porta acumulats gairebé 200 superàvit, no?
En principi, per això no hi hauria acció social. Per això jo li preguntava si hi havia una possible reformulació, si vostè me la descarta.
Entenc que no, però sí que... per contestar la pregunta, imaginem-nos l'escenari de que la Junta Directiva finalitza el seu mandat de forma natural i, per tant, l'exercici 2021 ja no li carreguem al nou president, seria injust, sinó que li carreguem a qui li correspon, que és a la Junta Directiva sortint. Si això dona un resultat negatiu, és que forçosament la llei diu que s'ha de convocar una assemblea per sotmetre als socis si s'exerceix una acció de responsabilitat o no. O sigui, la llei no l'he fet jo. La llei està feta i segurament és injusta, que consti. Segurament és una llei injusta fer responsables personalment els directius d'un club de futbol dels resultats de l'exercici. Però és el que diu la llei. Per això s'ha de dipositar un aval, perquè hi ha una responsabilitat personal. Si jo sóc president i em trobo un resultat aritmètic de pèrdua que surt de les auditories, òbviament es portarà a l'assemblea per votar una acció de responsabilitat.
Si un canvi d'assumpte, perquè vostè, com a mínim en la passada campanya, tenia un perfil eminentment futboler, vostè es declara cruifista, a més alumne de Laureano Ruiz, reconeix en el futbol que fa el Barça en els últims anys?
No és el que més m'agrada. El meu gust futbolístic és un altre. Això és claríssim. Una altra cosa és que amb un altre gust futbolístic també es poden guanyar títols. I un tria al final què vol ser de gran, no? Jo què vull fer i com ho vull fer? Per mi el com és molt important. Per tant, no separem, diguéssim, no identifiquem que l'única manera d'aconseguir títols és de manera com a tots ens agrada. A mi m'agrada aquell model i m'agrada, òbviament, aconseguir títols amb aquell model perquè crec que és el que ens ha donat més èxits.
Setién a priori era cruifista, després va resultar que no amb tota l'empenta que hauríem imaginat. A vostè com li sembla un entrenador cruifista?
Setién era cruifista perquè fins i tot la Fundació Cruyff el va distingir com a tal.
No, sí, i ell...
O sigui, els propis...
No, suposo que ell continua considerant-se.
Per això, però... els propis... No, és que, sí. És que a vegades això del cruifisme, si m'ho permeteu, hi ha cruifistes que ho són més que el propi Jordi Cruyff, a vegades. O sigui, hi ha uns cruifistes que diuen, home, doncs el Jordi tampoc té...
El Jordi és bastant eclèctic, deixem dir-li.
Per això, o sigui, en quant a Koeman, home, Koeman és un deixeble de Cruyff, va ser jugador amb ell de l'escola holandesa i té el propi sistema, té el propi, la seva pròpia manera d'entendre el futbol. Esperem-nos una mica a veure com juguem. També és veritat que segons quines estructures de joc i segons quins plantejaments són més fàcils portar-los a terme amb determinats jugadors, i quan tens un altre tipus de jugador, doncs al final has de fer allò que et doni més rendiment. Però tampoc m'autodefiniria com un talibán cruifista que només es pot fer les coses d'una determinada manera. He dit que el meu gust futbolístic és aquest, això sense dubte.
Som a punt d'acabar. Tenim aquí el Santi Jiménez i el Jordi Grau. No sé si teniu alguna pregunta pel Toni Freixa.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Santi.
Jo crec que les preguntes que teníem, crec que les has despejat aquest matí a la roda de premsa, que és perquè era a la sala de... a l'auditori, i ha aclarit el cas de veure el contracte de Messi, que crec que has deixat clar que no l'havies arribat a veure, tot i que...
Sí, això ho va dir aquí, i es va muntar un cert sideral. Bé.
Sí, no, vaig dir el terme vaig accedir. I accedir, en un sentit ampli, és saber el contingut.
Correcte.
Però ara, si tot això el rebombori, escolti, vostè com és que li donen el contracte? No, a mi ningú m'ha donat el contracte, No.
Per no tenir amics a la directiva, algú li accedeix. Encara amics queden allà dintre.
No, amics, jo a la directiva actual, d'amic no en tinc cap. Això que quedi clar, que han estat companys meus i empleats del club, hem estat companys, i quan vaig al club, però això crec que li passa a tothom, no? Tu quan has estat en una empresa o has estat en un lloc i tornes, et trobes a gent amb la que et saludes, amb la que parles, amb la que tens certa confiança, no?
Això, en tot cas, si és president, diguem que no l'agafarà per sorpresa el que es pugui trobar allà dins, no?
Sí, m'agafarà per sorpresa tot el que hagi succeït al club en els últims 6 anys, perquè no he tingut cap mena d'intervenció.
Jo òbviament. Crec que sorpresa que sabol que entris a l'altra
raça. Però, és veritat.
Deixant de banda això, quina fotografia electoral preveu, senyor Freixa? O sigui, de fet, crec que hi ha 4 precandidats confirmats, que és el senyor Víctor Font, el senyor Jordi Ferrer, el senyor Lluís Fernández Alà i vostè mateix. Com es completa aquest pòquer? Quants veu més? Perquè imagino que deu tenir una previsió.
No es pensi, no. I a més, tracto d'informar-me com tothom fa, i segueixo molt aquestes notícies, totes les relacionades amb el club, Però al final això és un escenari imprevisible perquè depèn de la voluntat de les persones en qüestió. Són en 7, 8, 9, oi? Doncs, doncs no seria la primera vegada. L'any 2003 va haver 8 precandidats, l'any 2010 també, si no recordo malament, el 2015 érem 7...
El 2006, si no em falla la memòria, van arribar fins a 6 el dia de les eleccions, és a dir, que van passar...
El 2003, sí, sí. 2003. Sí, 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 sí. Eren 6, sí, senyor, 6 candidats. O sigui que al final la història ens diu que sí, que hi serem uns quants.
Grau.
Sí, jo li volia preguntar, n'ha parlat una mica, reconeixent com ha reconegut que del gener cap aquí la gestió del club ha estat un desgavell general... I acceptant que segurament la Junta entrant, si ho fes ara a mitja temporada, això li podria, a la nova Junta Directiva, li podria presentar un prejudici, no li sembla que, pensant en el bé, en la salut del club, és recomanable que quan abans puguin ser les eleccions millor?
És que entenc el plantejament i segurament jo ja era partidari el 2015 de que la Junta Directiva que portés el club fos una altra. O sigui, una mica, i diem que el desgavell és des del gener, jo diria que fins i tot des d'abans. Les decisions esportives que s'han pres des del 2017, des de que marxa Neymar...
I el 2015 també.
O sigui que l'anàlisi de la situació jo crec que serà bastant coincident. Per tant, jo no sóc sospitós de defensar la gestió d'aquesta junta directiva perquè el 2015 em vaig presentar amb la boca petita i amb el poc espai que vaig tenir i quasi gairebé no vaig arribar a ningú, però ja ho vaig dir i les hemeroteques estan per comprovar-ho, no? Dit això, contesto una mica el mateix que he dit abans. Sóc partidari de l'estabilitat institucional i el que crec que pot succeir si es provoca aquesta sortida precipitada, aquesta sortida que el que pretén segurament és trinxar una persona que ja està sortint, doncs el club sortirà perjudicat. Sortirà perjudicat per totes les circumstàncies que rodejarien aquesta circumstància i, a més, la junta directiva que entrés estaria penalitzada. Miri, la junta directiva que assumeixi el càrrec haurà de prestar un aval per la presa de possessió, encara no sabem el pressupost, però pot ser de 120 milions d'euros.
Fàcilment, sí, sí.
Doncs quan acabi el primer mandat, el primer any de mandat, amb les pèrdues estimades de la situació, perquè la pandèmia hi és i seguirà sent-hi, doncs potser hi ha unes pèrdues de 100 milions d'euros més. I per tant, aquell aval de 120, al cap d'uns mesos, s'ha d'anar al banc i prestar un de 100 milions més. O sigui, de 120 a 220. Jo, personalment, i no parlo només per mi, sinó pel que sé. Jo crec que no hi haurà ningú que estigui disposat a assumir unes pèrdues que no ha gestionat ell. Ho van viure amb la presidència el senyor Laporta, i el senyor Laporta tenia tota la raó conceptualment en entendre que aquelles pèrdues no li corresponien a ell, però és que la llei diu el que diu, i la llei va determinar aquell resultat que a tots ens va semblar tan injust. I no puc entendre com molts dels que allò els hi semblava injust pel senyor Laporta ara estan demanant que repetim el mateix episodi.
Si diu vostè que no assumiria aquestes pèrdues, m'està dient que si hi ha vot de censura i té èxit, aleshores no es presentarà com a president.
No estic dient això. Jo he pres la decisió de que presentaré una candidatura.
Però aleshores les haurà d'assumir.
En tot cas, sí, jo estic dient ara que això no convé.
D'acord.
Sí, potser m'he expressat malament.
Però havia entès que no estava disposat a assumir-les. Aleshores no es pot presentar.
No, estic disposat a assumir-les a priori si em demana vostè que és millor.
Clar.
Per això estic defensant que el millor és que el vot de censura no prosperi. Però ja no per mi, pel Barça, perquè serà font de problemes. I que en aquesta institució el que necessitem no són problemes, sinó alegries, èxits i competir amb els nostres rivals, no competir entre nosaltres. O sigui, avui ho he dit, jo crec que en un Barça que pugui guanyar els seus rivals sense debilitar-se amb les lluites internes. Sempre ens estem afeblint, barallant-nos entre nosaltres i crec que això no és bo. Hem de pensar en com portarem el club a partir de l'1 de juliol de 2021, la nova junta directiva que entrarà. I aquesta que hi ha ara... Ja sabem el que ha fet, ja sabem el que hi ha, i en som conscients, però no podem fer res més que intentar remar a favor del club. És el que jo he intentat fer durant tot aquest temps.
Doncs tindrem temps per parlar-ne, perquè venen mesos convulsos electoralment parlant, sigui pel vot de censura, sigui per les posteriors eleccions. El Toni Freixa ha anunciat avui que en vol ser un dels participants. Abans de marxar, senyor Freixa, avui debatem si Luis Suárez és el millor nou de la història del Barça.
Per mi sí.
Doncs miri, estem molt d'acord en això.
Per mi sí, per mi sí. No, no només pels números, que els números... Bueno, pels números seria el segon, perquè primer seria César. Mm. Però per números de gols, d'assistències, però sobretot per la seva manera de jugar. Jo crec que és un jugador que acadèmicament a les escoles de futbol se l'ha d'ensenyar com el que ha de fer un davanter centre. Em sembla... I el competitiu que és. O sigui, per mi, he sentit el pòdium, estic molt d'acord que Romario va ser un gran davanter, va jugar poc amb nosaltres. Samuel Eto'o també disputaria aquesta posició amb Luis Suárez, però jo em quedo amb Luis Suárez també per aquest caràcter competitiu que té.
Senyor Freixa, gràcies per acompanyar-nos i sort en el procés electoral.
Moltes gràcies a vosaltres.
Grau Jiménez, gràcies per acompanyar-nos.
Vosaltres, bona tarda.
Una pausa, al revés, un gol de Suárez, una pausa i bàsquet.